Bon dia, són les 9 i 3 minuts del matí. Comença en aquests moments la tertúlia ciutadana en aquesta edició d'aquest dijous i abans de la pròxima setmana, on no hi haurà tertúlia perquè coincideix precisament amb els dies festius. Per tant, aprofitem el temps que tenim fins a les 10 del matí per parlar dels temes que proposem i que sorgeixen principalment de l'informatiu Bon Dia, Bona Hora que hem escoltat de 8 a 9. Avui amb nosaltres saludem els contertulians. Són Jordi Soliguer, bon dia.
Bon dia.
Joaquim Teixidor, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I l'Alejandro Pérez, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs ara sí, tots en el seu lloc, repartint aigua, no repartint cafè perquè no s'esverin més del que s'han d'esverar. Però això sí, aigua a aquesta hora del matí per poder xerrar tranquil·lament, conversar amb els nostres contertulians sobre temes que proposem. El primer de tot, el que hem tractat en el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu, hem dit que l'alcalde i regidors de l'Ajuntament ahir van fer una sortida per Lloret en cadira de rodes per comprovar fins a quin punt és un municipi accessible. Estem parlant de passejar per Lloret en cadira de rodes i comprovar els punts que són accessibles i els que no ho són. D'això ha servit, doncs, aquesta sortida. De fet, una sortida que també va ser amb membres de MIFES, l'Associació de Persones amb Discapacitat Física de les comarques de Girona. Van fer un recorregut pel centre de la vila per comprovar, doncs, aquesta accessibilitat. No sé si vostès tenen experiència amb això de comprovar si un lloc o altre és accessible, depenent també del lloc on visquin, suposem, i de les zones per on hagin de caminar o de desplaçar-se. Joaquim Teixidor.
Bé, jo crec que és important, des del moment que l'Ajuntament s'implica en aquests temes, és important que tinguem una regidoria d'accessibilitat. Això vol dir que hi ha ganes de millorar els punts on no són del tot accessibles, i sí que hi ha punts que no són accessibles en els nostres carrers, en les nostres places i en alguns espais municipals. Jo espero que la visita que van fer ahir els diferents regidors i l'alcalde a la nostra població detectessin punts de difícil mobilitat per a les persones amb mobilitat reduïda i en prenguin la nota corresponent i puguin aplicar en els propers pressupostos i arreglar aquestes situacions on encara no hi ha l'accessibilitat que tothom requereix.
Jordi Soler.
Sí, bé, de fet és raonable que es busqui aquestes solucions. Ja fa temps que la llei d'habitatge obliga l'accessibilitat. Això vol dir que si nosaltres en els edificis ens hem de complir les normatives perquè una persona amb minusvalies, doncs, pugui accedir a tot això, a totes les plantes, i pugui ser, fer els habitatges siguin, doncs, bé, útils per ells, és normal que el carrer també estigui en condicions, no? Les vies públiques estiguin en condicions, els serveis públics i tal. També és cert que Lloret des de fa molt temps està millorant en aquest aspecte, des del punt de vista que quan es van fer les zones peatonals, doncs han eliminat voreres. Això vol dir que no hi ha salts per accedir, per pujar, que no hi ha escalons. I per altra banda, doncs, tots els llocs on se fa nova implantació, doncs, d'urbanització, el que sigui, doncs, s'ha de complir. Això és normativa i a més és, jo crec que és una cosa raonable, com he dit abans, perquè és lògic, no? que hem de fer el món fàcil per tothom, no ens hem d'oblidar de les persones que tenen aquesta minusvalia. I sí que és veritat, doncs, que hi ha punts que nosaltres que no ens n'adonem, perquè el que, doncs, no li fa falta aquestes accessibilitat, doncs, no se n'adona. Però en realitat, doncs, a vegades, doncs, en llocs inverossímils penses com és que aquí no s'ha fet una rampa, com és que això és molt... Bueno, perquè no ens n'adonem, però per això hi ha d'haver una normativa que ho apliqui, i crec que Lloret és sensible a aquest tema i que s'hauria de fer. Evidentment que és una cosa que és lògica que es faci, i tampoc no crec que l'inversió sigui tant, perquè quan fas una cosa, doncs, que sigui accessible o que no hi sigui, quan pavimentes un carrer, quan fas un accés a una plaça, doncs, tot això és, de fet, a poc incidència té en el pressupost.
Alejandro.
Bueno, jo crec que és molt important, no?, perquè, bueno, el poble som tots, i l'accessibilitat de tots els carrers, de totes les places, per tots els habitants del poble és molt important, i crec que hauria de ser una cosa que ja estigués implantat i que ja fos un motiu per menjar-se el cap a l'hora de fer un nou carrer, a l'hora de fer una nova plaça. Jo fa uns anys vaig fer una excursió molt semblant per Girona i, bueno, en cadira de rodes, i realment em vaig adonar que coses que caminant creien que realment era accessible, em vaig adonar que no ho era, o que era molt complicat arribar-hi. Simplement unes rampes molt, molt empinades, que ja és un problema perquè has de fer siga-saga perquè si no caus. Són coses que fins que no et puges una cadira i te fiques en la pell de persones que realment ho pateixen, pues no te n'adones de la complicació. I crec que és molt important que facin una excursió d'aquest tipus. Espero que s'ho hagin passat bé i que a més els hi hagi servit per adonar-se dels problemes que realment hi ha a Lloret de Mar sobre aquest tipus d'accessibilitat.
I hauria d'haver-hi molts ciutadans que haurien de fer, no?, aquesta excursió, aquesta experiència, perquè també hi ha molta gent, molta ciutadania que no es posa en la pell d'aquella persona que té una discapacitat.
És que com que ho trobes, com que tu no et fa falta, doncs no te n'adones. Precisament quan agafes una cadira de rodes i fes un recorregut, això que vam fer ahir, doncs està molt bé, perquè és l'única manera que t'adones del problema. Quan veus que una rampa, doncs, té més d'un 8% o té un tants percents pronunciats, com diu l'Alejandro, doncs, evidentment, llavors, quan te dones, dius que això és millorable, que la gent té verdaderes dificultats per accedir. I molts en cas, o sigui, serveis públics o edificis públics no estaven adaptats. Hi ha hagut i això s'ha de posar al dia, evidentment.
Mm-hmm. No sé si en Joaquim Teixidor, en qualitat de... Aquí està en qualitat de ciutadà, eh? Però de síndic del ciutadà, ha rebut queixes al respecte o alguna altra demanda respecte a aquesta situació?
Sí, he rebut queixes en aquest aspecte, però ja no tant en quant a obra nova, perquè l'obra nova segurament que compleix totes les normatives que marca la llei, sinó a l'hora d'arranjar alguna situació que en aquests moments no compleix amb la normativa actual, perquè la normativa va variant i va facilitant cada vegada més que les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir a tots els espais públics, no? I he de dir que les recomanacions que ha fet aquest síndic arrel de les situacions que se m'han plantejat, algunes ja s'han fet alguna actualització i d'altres estic pendent de resposta i d'una reunió que tinc la setmana que ve amb el regidor d'accessibilitat a fi efecte de valorar totes les recomanacions que he fet arribar i intentar poder solventar aquestes situacions. Algunes situacions són molt senzilles i fàcils de portar a terme i no massa costoses pel municipi. En canvi, facilitaria molt amb aquesta gent que va en cadira de rodes accedir a alguns llocs. Quan en alguna obra nova, alguna situació realment hi falta algun punt d'aquests d'accessibilitat, jo ara recordo en les obres noves que s'han fet davant de l'oficina de turisme, que ja no hi havien previst aparcaments per minusvàlids, arrel d'una queixa que va rebre aquest síndic, vaig fer la conseqüent remuneració i actualment ja hi ha aquests aparcaments per minusvàlids. Això segurament que era més un oblit que no pas una falta de previsió d'intentar fer aquest tipus de coses, no? També s'ha fet en fa pocs dies, s'ha instal·lat en el pavelló municipal del Molí un lavabo adaptat per persones amb mobilitat reduïda, i s'està treballant en tot aquest tema perquè es pugui donar a aquestes persones amb mobilitat reduïda la capacitat de poder accedir a tots aquests llocs que en aquests moments costen moltíssim. En algun espai veus petites rampes que sembla que no dificulten, i per una persona que va en cadira de rodes realment són molt, molt dificultoses, sobretot perquè aquestes pendents del 8% o el 10% no es compleixen.
És que tenim la percepció quan veiem una rampa que bé va, fa pujadeta, però no passa res, però provo amb una cadira de rodes, no? És molt diferent.
Sí, realment és, suposo que jo no l'he provat amb una cadira de rodes, però quan t'ho fan veure i quan estàs amb la persona afectada davant d'aquesta rampa, veus que realment fan un esforç important.
Això ha d'ajudar, sobretot, també, no només a la gent que viu en el dia a dia, sinó que vingui turisme d'aquestes característiques.
Sí, clar, evidentment, això és per tothom que visiti Lloret, no? Per tothom que circuli per les vies de Lloret. També també s'està fent un esforç, sembla, Lloret, penso que ho està fent, quan, per exemple, anar a la platja hi havia una instal·lació perquè poguessin arribar fins a l'aigua i tot, i això també és interessant. Vull dir que també s'ha pensat en el turisme quan s'han fet aquestes mesures, però vaja, això és pel dia a dia, de fet, és perquè circuli tothom i perquè, evidentment, la gent tingui facilitat de venir, cert, lògic.
Un element més, doncs, per vendre el tour operador de torn perquè es faci un paquet...
Ciutat adaptada.
Ciutat accessible.
Sí, sí, estaria bé. Home, jo crec que sí, que Lloret ja és una ciutat que té sensibilitat en aquests temes i, per tant, el que ha d'anar fent és anar millorant aquests petits esculls que encara es troben al carrer i en alguns espais públics perquè realment sigui això, no? Una ciutat sensible, amb la mobilitat reduïda i es pugui posar d'acord amb el que demanen les normatives actuals.
A banda d'aquest tema, hem tractat d'altres de promoció turística, precisament, en el Bon Dia, Bona Hora, però no sé si vostès també tenen aquesta sensació, la sensació de tothom que llegeix mitjans de comunicació i que passeja pels carrers, que el Nadal ja és aquí, sembla que sigui la setmana vinent. Tenen aquesta sensació també?
Sí, bueno, jo sí, eh? Jo ahir em vaig aixecar pensant que encara no havia fet les compres de Nadal i m'havia posat nerviós i després vaig dir tranquil que encara queda un mes, vull dir, no hi ha cap problema, no?
Hi ha pressa per ser Nadal?
Jo crec que no, vull dir, per sort o per desgràcia tenim festes molt i molt sovint i cada vegada, per desgràcia, el Nadal és més un fet consumista que no pas un fet moltes vegades de celebració i de retrobament, que també ho és, no? Però avui en dia sembla que tot s'ha de celebrar comprant i el Nadal també s'està tornant una festa d'aquest tipus, no? Fa poc dies que varen passar el Black, no sé què, i te van bombardejant amb aquests aspectes i sí. Sembla que el caliu aquell del Nadal d'abans s'estigui perdent una mica.
El que passa que s'imposa el comerç, tothom suposo que espera la gent per Nadal comprim, com que compren més, doncs avançar els llums i obrir els llums de Nadal, doncs com més aviat millor, perquè així doncs ja la gent comença a consumir per fer les campanyes de Nadal, i això és un tema comercial, bàsicament. L'altre dia llegia que l'alcaldessa de Barcelona, quan va entrar, va dir que retrasaven la inauguració de les llums i el pessebre i no sé què, i resulta que aquest any ja s'ha avançat també respecte a el que ja havia promès. Per tant, fins i tot allà ha avançat l'inici de la campanya de Nadal. Però bueno, això és així, els comerços avui dia dominen, la propaganda doncs va cap aquí i és una cadena, no?
Altra cosa és el Pare Noel i altres activitats festives adoptades a Europa. Bé,
però això és el Papa Noel, el Pare Noel és el Halloween, no? També, doncs, també és un adoptat. Exacte. I que això és la interculturalitat. Quan les societats es barregen, doncs anem copiant modes d'un costat a l'altre, i això passa amb tot, no? Com més internacional es fa, doncs tenim les portes obertes a l'intercanvi, i això doncs passa, és còpia d'allà. Llavors, què passa si aquesta societat que invadeix té molt de pes, acaba doncs influenciant amb les decisions d'aquí, que tens les teves tradicions propis i tal, i que els hem de conservar, i per tant a vegades ens hem de defensar.
Uh-huh. Un tema recurrent és el comerç, precisament el de Lloret de Mar. Vostès com el veuen? Hi ha diversificació d'oferta? Els horaris són els adequats? Tothom mira l'Alejandro Pérez.
No, a veure, el comerç, això és molt, parlar d'això és que és molt, molt... Bueno, arriscat. No, bueno, arriscat no és, però vull dir que és un tema polèmic perquè evidentment hauria de ser diversificat per anar bé, hauria de ser diversificat i aquí pas pels carrers Bet i sembla que tothom vengui el mateix, no hi ha una oferta diversificada de coses, llavors ens anem repetint i sembla que només sapiguem imitar aquella botiga que, o sigui, botigues originals n'hi ha poques i algunes doncs sí, però fixeu-vos que s'està implantant totes aquestes marques comercials que estan a tots els centres comercials, doncs també els trobem ja aquí, tot això es va reproduint. Sí, trobes les mateixes botigues que aquí, que l'Espai Gironès, que el Mataró Park, que, no sé, que tots els centres comercials. Llavors és una rutina, una moda estereotipada que anem, bueno, copiant dels altres d'allà. Aquí no, potser no s'ha sabut fomentar ni, o sigui, el comerç propi, el comerç petit, el comerç de proximitat, hi ha poca gent, vull dir, els quatre que hi ha són quatre romàntics o gent que, bueno, que amb penes i treballs van tirant endavant el negoci, que això és una mica un problema. Si el negoci funcionés, doncs segurament doncs es mantindria la botiga, o es acaben les generacions grans i els fills no continuen i això es va morint. Vull dir, això està clar, que quantes botigues tradicionals s'han tancat en pocs anys a Lloret, i doncs que ha sigut més fàcil llogar una de fora, ells s'han jubilat i tal, però tampoc hi ha hagut un incentiu, jo crec que tampoc hi ha hagut un incentiu per part del municipi. És a dir, és possible que això hàgim d'entrar a repensar-nos el comerç, i potser hi haurà d'haver uns incentius des de l'administració perquè es puguin fer aquestes botigues que tinguin uns incentius d'impost, sobre impostos o d'aquesta forma. I pensar, quan es pensa en tot això, es pensa quines les zones volen reactivar, i perquè es reactivin aquestes zones s'ha de fomentar. Doncs s'ha de fomentar que es pugui aparcar a la vora, s'ha de fomentar una sèrie d'infraestructures que han de funcionar, perquè si no l'altre queda mort. Per tant, tot això de la vila, aquests carrers transversals de la vila, això s'estan quedant morts, perquè la gent allà que hi posa doncs magatzems, gratxos, això ja no incita a obrir més negocis al costat, i es van morint aquests carrers. Tot això s'ha de repensar, i crec que s'hauria de reactivar des de totes les associacions de comerciants, però també des de l'administració.
Alejandro.
Bueno, sí que és veritat que el petit comerç està perdent, i cada vegada s'està canviant per botigues que són, bueno, que són típiques de l'Espai Gironès, com ha dit ell, de Mataró Park i tot això, però sí que és veritat que abans, quan aquestes botigues no hi eren, la gent anava a l'Espai Gironès més, anava a Mataró Park i anava allà a comprar. Tot i això, crec que encara la gent segueix marxant allà, perquè encara no sé si és suficient per la gent d'aquí de Lloret de Mar com per dir: vaig de compres i em quedo al meu poble a fer les compres pertinents. I sí que és veritat que bueno, que tot i això, Lloret no és divers en el comerç, considero jo. Falta una miqueta més de diversitat, de que la gent vulgui anar a comprar aquest tipus de roba, aquest tipus d'immoble, de lo que sigui, i es pugui quedar en el nostre poble, en la nostra vila, a comprar-ho. I si és possible, diguem, ajudar a la gent, no?, que munta aquests petits comerços, i no a les grans empreses, que és la tendència que està lleguent aquí a Lloret de Mar i, bueno, bàsicament en tot el poble, no?
Uh-huh. Sí, jo crec que el model de comerç que tenim a Lloret està majoritàriament, però no totalment, adreçat al turisme. I com molt bé has dit, el fet de que molta gent els hi sigui molt més rendible llogar els locals amb empreses externes o amb empreses que venen un determinat tipus d'article fa que es perdi una mica aquest dinamisme i aquesta sensibilitat del comerç de poble, no? També has dit una cosa, immobles, no? A Lloret, per exemple, sí que hi ha moltes immobiliàries. Per tant, això vol dir que en aquesta part, que no és ben bé un comerç, però és un fet realment rellevant, que Lloret sigui una de les poblacions de Girona que hi hagi més nombre, si no la que més nombre d'immobiliàries, perquè hi ha un dinamisme a l'hora de llogar locals, a l'hora de vendre locals, a l'hora de vendre pisos, que Que en molts altres llocs segurament no hi són, no? No sé si és enganxar-ho amb el comerç o no, i sí que el comerç de Lloret, la majoria és molt i molt repetitiu, ja no solament es còpia en aquesta gran superfície, sinó en altres estaments i en altres botigues que són ben bé adreçades al turisme pur i dur.
Però fixa't, per exemple, si ara tu dius que vaig a Lloret i vull portar-me un souvenir genuí de Lloret,
tindràs problemes a trobar-los. Sí.
Bé, depèn... que anem amb una botiga d'indios a comprar... Doncs,
perquè...
A buscar una samarreta de Barça...
Possiblement per un turista, un souvenir...
Vull dir que fins i tot no hem tingut ni la imaginació de dir, ostres, això és una cosa pròpia d'aquí, doncs fem una botiga... No, això tampoc existeix. I, no sé, quan hi ha hagut una fruiteria que ha posat, per exemple, que és una botiga que és maca, doncs, visualment, pels colors que ofereix, la fruita, doncs s'ha posat una mà de pegues, que si l'ocupació de la via pública, que no sé què... O sigui, hi ha coses que hauríem de saber posar l'excepció. És a dir, hi ha coses que requereixen un espai diferent de les altres. Tot això ho hem unificat i s'ha matxacat. O sigui, s'ha perjudicat aquest tipus de gent que podien fer, per exemple, una fruiteria, és una botiga, una floristeria. Aquesta gent han de poder tenir les coses al carrer perquè es pugui veure, perquè sigui normatiu. Que no és el mateix que un altre que està penjant samarretes. Vull dir que són dues coses diferents. El que passa que aquí ho han volgut unificar tot. Tot això són petits, a veure, apunts que són millorables, però que hauríem de reflexionar-hi d'això. Tots aquests carrers que estan morts, que una botigueta, una persona amb una botigueta, doncs sense pagar un gran lloguer s'hi podria guanyar la vida, sense tenir masses dependències que ho portessin ells, doncs això funcionaria. Per què a altres pobles funciona? Blanes té un centre comercial, i no vull comparar, però és que és així. Blanes té un centre comercial pel que sigui que funciona. Hi ha uns carrers estrets allà, que hi ha una bacalleria, una senyora que cus no sé què, l'altra que ven teles a metros, a pams, una merceria, coses d'aquestes que aquí ja no existeixen. Bé, com ho han fet? No ho sé. Tenen una pastisseria que funciona, coses d'aquest tipus, que són botigues de proximitat, que ven verdura, això està bé. Llavors la gent hi troba... I llavors es desplaça fins a Blanes perquè hi troba lloc. Què passa? Què té Blanes? Blanes té un aparcament davant de mar que facilita que tu vas allà a parques i tens al costat el mercat.
Que tens, tot i que sigui car. Eh?
Tens el mercat, el que sigui, però hi ha aquesta facilitat. O et donen un tiquet, perquè a vegades... Uh-huh. Bé, doncs tot això representa que, esclar, les coses van morint, però si no es prenen decisions favorables en aquest sentit, doncs es queda... Bé, no hi ha oxigen, eh? Vull dir que s'ha acabat. Llavors, clar, això és revertir-ho comporta uns canvis importants, que en un moment donat potser eren petits, però ara resulta que s'hauria de fer molt gran, això s'hauria de fer una revolució, eh? Uh-huh. Però cal pensar-ho, jo penso que cal pensar-ho.
Jo voldria fer incís en una cosa que han dit, no? Hem parlat de botigues índies... I si pensem en les botigues dels indis, dels hindús, dels pakistanesos i dels magrebins, estem parlant segurament d'un 15 o 20% de l'actual població de Lloret de Mar. Per tant, per sort o per desgràcia, aquesta gent tenen el seu estil de comerç i és una mica el que veiem al carrer, no? Els de les samarretes, els dels gorros...
I són segurament els que paguen més pels lloguers.
Segurament, sí.
Saps? Perquè això, doncs...
És que potser el problema és que el negoci no és el propi negoci. El negoci de Lloret de Mar és el de lloguer de locals, no? I no es mira tant a què és el que es lloga.
Sí, es lloga local i després el llogater hi posa una mica el que pot, el que vol o que li és més rendible també, no? Per pagar els lloguers que es deuen pagar a Lloret de Mar avui en dia es deu haver d'espavilar molt perquè són molt cars.
No, és que està clar que això és un esforç, és un esforç, a veure, si jo treballant tot l'any, doncs me guanyo 3 i després llogant en guanyo 5, doncs tu ja ho llogo i s'ha acabat, això és així, però per això totes les coses, quan, mira, les normatives surten quan hi ha un excés o quan hi ha un problema. Si no, no hi ha normatives, perquè la lògica, doncs, va imposant. Quan hem caigut amb aquesta tendència, que estava anunciada, quan es van fer les Olimpiades de Barcelona, una persona em va anunciar pensa que tots aquestes botigues que hi ha a Rambles de Barcelona vindran cap aquí, i sí, sí, i això doncs s'ha produït. I Barcelona què va fer? Doncs Barcelona va ser capaç de, amb les Jocs Olímpics, d'ordenar-ho. Ara se'ls hi torna a estar anant una mica de mare, però ho va ordenar. És a dir, van ser capaços de treure tots els rètols que estaven en, d'ordenar totes les façanes. Van ser capaços d'això, de rehabilitar les façanes. Van ser capaços de treure segons quines botigues que no els hi convenia. Bé, doncs, això s'ha de ser valent i s'ha de poder enfocar. Però aquí és que li posa el cap al toro, que es diu així, modernament.
Barcelona, no sé si actualment és un model a seguir, en aquest cas sí, no? Però amb tot el tema dels manters, realment Barcelona ho té ara molt i molt complicat. No sé si per deixadesa, per voluntat de qui sigui, esperem que Lloret no ens trobem mai amb aquesta situació.
No, però mira, per exemple, els trilers, quan acabaven de fer la temporada aquí, s'anaven a les Rambles de Barcelona, i després tornaven a fer la temporada aquí i ens anaven passant. Vull dir que tot això funciona on hi ha massa de gent, no? On hi ha massa de gent és difícil controlar, és més difícil, això està clar.
Ja no dic els manteros.
El mantero aquest, jo crec que si se'n van de Barcelona i es reparteixen per la costa, segurament ens en tocaria un percentatge molt elevat.
Sí, però han tocat més cap a la zona de Tarragona, sí. No? Cap a aquella costa allà, doncs han tirat a anar cap allà. Però, i que això passa, la gent afueix un tià, bueno, personal per fer negoci, per poder treure diners, que sigui, no? Un tià comerç. Bé, doncs, no sé, això és molt... Ja he dit que he començat a dir que això era una mica doncs complicat, perquè hi ha molts aspectes i molts interessos, pel mig, i molts interessos, llavors això és important. Però on és maco, per exemple, la botiga de Fàbregas, Sabates Fàbregas?
Oh, i tant.
Doncs, bé, perquè hi ha una família, una persona que ho han volgut mantenir, que han tingut aquesta... van mantenir una botiga en condicions, maca, arreglada, endreçada... Això és així. Això és un estil que s'hauria d'encomanar, però sí. És difícil, s'encomana més aviat l'altre.
No és el mateix tenir un local propi que un local de lloguer.
Val, doncs tot això també és cert, però també hi ha gent que té els locals llogats i ho té endreçadet, perquè això també incita a passar-hi més per aquell carrer. És que a vegades pensem que posant un toldo, un tendall, o posant un rètol, o posant... No sé què, això traurà més la gent. I realment estem fent destrosses. O com es pinta les cases de vermell, perquè aquell senyor vendrà més hamburguesa perquè pinti això vermell, segur que no. Però ells s'ho deu pensar. I estem fent... O posar un toldo que trenqui totes les finestres, de color groc que no lliga amb res. Això és una imatge fatal.
M'imagino que segons quines marques i quin tipus de negocis, quan agafes alguna marca important, ja també te marca el fet de dir, no, hi hem de posar aquest logo, hi hem de posar aquest color, hi hem de posar aquesta forma, i per tant, la persona que fa aquesta gestió s'ha de senyir el que li diu la marca, no? En el cas de les hamburgueses, per dir alguna cosa així. No?
Com que en Jordi Soliguer ha dit que era un tema una mica polèmic, l'Alejandro Pérez ja no ha volgut entrar més al drap.
No, però potser no és un tema que conegui massa, vull dir, no?
A mi em sembla interessant el que van dir.
No, nosaltres tirem a l'arena, saps? I llavors ja veurem.
I espera quan parlem del pàrquing del passeig.
És que ara anava per aquí. Perquè, clar, hem comentat que vas a Blanes, pots aparcar sí. en el passeig marítim, i a Lloret?
Bé, a Lloret...
Pots aparcar a sobre el passeig marítim?
A Lloret fa temps que s'està intentant...
Anys.
Anys que estava intentant fer l'aparcament soterrani al passeig. Hi ha gent que no hi està d'acord, hi ha gent que està d'acord. Jo sóc un defensor, absolutament.
Jo també.
I no tinc cap mena de vergonya de dir-ho, perquè els cotxes endreçats és on queden més bé, és a dir, quan no es veuen i estan a la proximitat. Si imagineu-vos que tinguéssim un aparcament aquí de 250 cotxes o 300 o no sé quants hi queden, bueno, si fessin dues plantes, jo penso que us hauríem de fer dues plantes ja, si hi som, doncs llavors allò donaria, reactivaria el centre. Tu podries arribar al centre, endreçar el cotxe i llavors caminar, i aquests carrers que són perpendiculars doncs tornarien a donar vida, perquè en el fons, a veure, hi ha un aquí s'ha creat no un problema, però vull dir que vulguis o no, el centre Lloret s'ha desplaçat. És a dir, el centre Lloret l'hem anat posant als serveis. Cap on ha anat? Cap on hem posat els serveis? Els serveis estan a la plaça de Llentia, allà ja es pot aparcar, al voltant d'allà hi ha la biblioteca i llavors tota aquesta zona s'està desplaçant. L'eix que abans estava mort, que era el carrer Sant Pere, que arribava fins aquí, doncs s'ha reactivat, perquè, clar, la població s'ha desplaçat, s'ha ampliat el molí, s'ha ampliat el Rieral, s'ha ampliat la zona de Fanals, és a dir, tot s'ha desplaçat al centre, s'ha desplaçat cap a banda de Blanes, per dir-ho d'una manera. Llavors, tot això, doncs, per reactivar tota aquesta zona, hauríem de fer la possibilitat de que la gent pogués aparcar a la vora, i llavors això se reactiva. Llavors hi ha gent que diu, no, perquè això es trencarà. I nosaltres vam fer estudis, perquè ho va proposar la Associació de Veïns fa molts anys, això de fer el pàrquing. El primer que va ser l'Associació de Veïns del casc antic. Les palmeres i tal, escolta, les palmeres moren i neixen i tal, però és que amb un metre i mig de terra, amb un metro 25 de terra, ens van dir uns biòlegs, doncs les palmeres continuen visquent, vull dir que es poden tornar a plantar, i vull dir que de terra igualment. O sigui, la imatge de fora hauria de ser la mateixa, però dins han de ser-hi els cotxes. Això és així de senzill. I per tant, això no només ho han fet aquí. Tu te'n vas a Cambrils, i allà a Tarragona, Cambrils, hi ha un pàrquing immens. Te'n vas a Vinador i han fet un pàrquing immens davant de mar, i allò dona vida. Ves a Cambrils i veuràs els restaurants com treballen allà davant.
Però el que tira enrere bàsicament és el preu, els diners, i el temps que tardaria l'obra a finalitzar.
Si no comencem tardarà més temps, eh? Això és així, és, vull dir que tenim tot el temps del món. L'Ajuntament no té un negoci obert, l'Ajuntament té tot el temps per fer-ho. Gastarem més temps? Doncs bueno, ja veurem, però segur que es pot fer, s'han fet hores més grans.
El tema de diners, a part de la inversió, que lògicament és important, crec que és el cost que s'ha de pagar al cànon a costes. Aquest sí que és un tema que sempre havia frenat una mica aquest projecte, i que encara el frena, però com tu molt bé has dit, Blanes té un pàrquing davant de mar i és caríssim. Segurament que si aquí hi hagués un pàrquing davant de mar hauria de ser més car, potser, que no el pàrquing de Pere Torrent o que el pàrquing de la zona de l'expressa de Braus, no? M'imagino que tots els ajuntaments i tots els governs que han anat passant per Lloret en el fons voldrien fer aquest pàrquing, no? El que passa és que quin cost podria tenir aquest pàrquing, ja no dic cost econòmic, no? Sinó quin cost polític podria tenir fer aquest pàrquing, tot i que les mesures actualment de construcció han millorat moltíssim, inclús aquests, i estem parlant de 15 anys que portem, que va començar amb aquest projecte, no? amb aquesta idea, i que hi ha un projecte fet, a més, i pagat. Per tant, jo crec que potser sí seria el moment de que algú ben valent fos capaç de primer negociar costes sobre el cànon, que aquest també és un fet important, i després tirar endavant el projecte del pàrquing, perquè, com molt bé has dit, el ferro amagat, els cotxes com més amagats millor. Això sí, sempre crec que tothom està d'acord amb que la fisonomia no hauria de canviar en absolut. No solament no canviaria, sinó que milloraria, perquè no hi hauria cotxes a sobre, i seria molt més ample, molt més bonic que el que és ara, inclús.
Jo crec que tot això seria, bueno, que seria interessantíssim, eh? I en quant a temes de complicació, de construcció, jo sempre dic, com parlem d'això, que Holanda ha fet un país sota el mar, i nosaltres no som capaços de fer un aparcament sota el mar, segur que sí, no? Vull dir que... I a més, hi ha un tros de mur pantalla fet, allà, hi ha un tros de mur pantalla fet a la platja, no sé per què es va fer una època, no sé per què van començar a fer això. El problema també és costes, evidentment, si la línia de mar-terra no fos, invadeix el passeig, i això, doncs, has de negociar-ho amb Madrid, i cada vegada que aquí teníem un govern, aquí quan manaven els socialistes, a Madrid manava el PP, i quan aquí doncs, canviaven de color, llavors manaven els socialistes allà, i no es van posar mai d'acord, però van estar a punt de que això tirés endavant, sí.
És la signatura pendent, doncs?
De Lloret, jo crec que de Lloret.
L'aparcament en general. D'aparcaments n'hi ha.
Sí, és que sí, n'hi ha, però...
I possibilitat de fer-ne més, eh? Sí.
És que, mira, aquí hi ha dues teories.
Només?
Dues com a mínim. Què és? Anem a parquem a fora i anem caminant, que hi ha els metges en Roseta, no agafem la bicicleta, o deixem els cotxes fora i anem amb la bicicleta, no? Bueno, aquesta és una teoria. L'altra teoria és dir, jo arribo a la ciutat, vaig, endreço el cotxe al centre i llavors, doncs, bueno, estic al centre. Això a França, places i placetes han fet pàrquings subterranis. Tu arribes a una ciutat, et fiques a dins al centre i ven al centre, eh? Ves a Toulouse, ves a aquests poblets. Doncs això clar, ven d'aquí, de per on t'opinis, no? Llavors diu, no, ja podem fer, ho fem fora, i llavors doncs, ja veig que la gent ja vindrà caminant. Això també, fora també els hem de fer, hem de tenir pàrquings a tots, però també n'hem de tenir un al centre. I qui diu, diu el passeig, diu, potser si haguéssim pogut doncs, algun edifici que abans d'arribar cap allà al Rosa Mar hagués pogut fer un aparcament. No? Tot això, tot el que puguis aportar, que vagis a la vora, doncs sempre és més fàcil perquè som uns comodons tots.
La llàstima és que tenim places al centre que no s'han fet aparcaments soterrats. Doctor Adler, Melcio Montero...
A vegades el cost de la plaça amb el número de places que havien d'aparcament no era rendible. Jo em recordo de l'època de la plaça d'Adler que bueno, en aquella època era regidor i ho van proposar. I l'excusa era que no era rendible. Jo crec que sí que era rendible perquè crec que hi ha entre 90 i 100 cotxes amb una planta. Per tant, jo crec que era rendible perquè el lloc és molt,
és que,
molt bo.
És que un ajuntament no ha de mirar ser rendible.
No, també tens raó, això.
Ha de mirar el servei. És a dir, com és que un ajuntament no pot argumentar que allà no es poden fer places d'aparcament quan tu fas un edifici de pisos i et demanen una plaça i mitja per pis o una plaça i mitja per pis o dues places o una plaça, depèn del tipus de pis, i tu t'obligues, dius, com vols que els faci aquests aparcaments aquí si no hi caben? Doncs tens l'obligació de fer-los. Doncs més ho té l'Ajuntament, que ell és capaç d'exigir-te tu que ho facis. Per tant, quan ells fan una construcció d'aquesta, jo crec que l'Ajuntament té l'obligació de posar-ho, i no val que això no és rendible i tal. Un ajuntament ho ha de superar amb un altre tipus de pressupost, però allò de donar, el servei és important, i reactivar la zona també és important.
Sí, sí, i no hi ha excusa el fet de fer un aparcament en un lloc o en altre. Jo he aparcat al costat de l'Aqueducte de Segòvia en un pàrquing espectacular que hi ha allà, i l'Aqueducte de Segòvia sembla que allò no ha grinyolat ni res, està allà i aparques a davant, i cada vegada són més còmodes i volen anar més a prop a aparcar. I tot i que el metge recomana caminar, que és molt sa, ens agrada arribar amb el cotxe, si pot ser, davant del lloc on anem, sigui restaurant, sigui botiga o sigui la platja. Això és així.
No sé,
la joventut
què diu, l'Alejandro?
Bueno, que sí que és veritat això, però també és veritat que la gent que ve d'altres pobles, no? Pues, si vol anar al centre de Lloret, vol aparcar al centre de Lloret, i més si no es coneix el poble. Llavors ell buscarà aparcar el més a prop del lloc on vol anar, deixar-lo allà i després moure's. També és veritat que totes les places que parlem, totes les places que s'estan parlant, són pàrquings que haurien de ser de pago per poder-se gestionar d'alguna manera, no? I sí que és veritat que bueno, els habitants del poble hauran de renunciar a que es facin altres obres, a que es facin altres coses perquè es puguin fer aquestes places de pàrquing, i tot i aquesta renúncia hauran de seguir pagant per poder aparcar el cotxe. I jo crec que això també s'ha de tenir una mica en compte, més que res, tinguent en compte també que bueno, fa poc es va posar a la zona blava allà a la platja, que sí que està molt bé per evitar la... per promocionar, no?, que la gent quan ve deixa el cotxe i el mogui i pugui venir una altra persona i aparcar. Però sí que és veritat que s'hauria de tenir en compte que, bueno, que els habitants de Lloret de Mar ja estan pagant uns impostos i que, bueno, ells també haurien de poder aparcar el seu cotxe, si més no, la gent que viu per allà al costat, perquè al final...
No, està bé, però hi ha ciutats que això tenen solucionat, és a dir, fan la zona verda o la zona...
Correcte.
A Barcelona hi ha unes zones que només pels que poden aparcar, doncs els que viuen a la zona i tenen una targeta i tot això. Vull dir que fet...
Solucions hi ha.
Sempre hi ha solucions, sempre. El que passa és que t'has de trencar el cap, però sí, sempre hi ha solucions.
Mm-hmm. Ja s'està començant a aplicar també aquí a Lloret de Mar aquest tipus de compensació o de millora per a la gent que hi viu,
Sí, sí.
De totes maneres, clar, estem parlant d'aparcament perquè un dia o altre, no sabem quan, arribarà una autopista amb molt més cotxes.
Sí, jo crec que l'autopista és un fet que actualment és molt polèmic, però...
Ara estan en stand-by,
Bueno, doncs jo també estarem en stand-by.
No sé com està en aquest moment. Aquest moment està... impugnada, hi ha una impugnació als jutjats, no? O no? No ho sé.
No sé si la plataforma contra l'autopista ho té en aquest sentit així en stand-by, però la Generalitat en ple estiu va dir que al setembre començarien les obres, cosa que no s'ha sabut més.
No s'ha començat. Bé, suposo que...
El que sí que es diu en xarxes socials és que han començat les expropiacions dels terrenys.
Bé, doncs han començat una cosa. Mira, jo... el tema, mira, ahir estava al costat de la carretera Vidreres fent un topogràfic i... El que necessitem és que aquesta carretera s'ampliï, aquesta que va a Vidreres s'ampliï, perquè és que és horrorós això, és, jo penso que és la carretera de província de Girona que hi ha més trànsit, Lloret-Vidreres, sí. És espectacular, espectacular, eh? I clar, com hi vas no te n'adones, jo vaig estar allà dues hores i no parava, que no. És no parar i no pots avançar clar. Perquè és que no, per tant, aquesta que es va iniciar a fer una conducció de la riera lateral, penso que la van començar a canalitzar i es va quedar parat així a l'època del conseller Nadal, però van fer la de la que anava cap al Palaix d'Aro i la d'aquí no, però aquesta sí que és importantíssima, allà. La d'altra, doncs bé, jo no em nego a res, vull dir, ja sé que sí, s'ha de fer respectant el paisatge, si es fa s'ha de fer respectant el paisatge tot el màxim possible i s'ha acabat. Si Itàlia no haguéssim fet l'autopista per entrar des d'aquí, des de França cap a Itàlia, encara passarien com en l'Aníbal pels Alps. Això és així. Aquí potser no és tan imprescindible, doncs no sé si és imprescindible o no, sí que és veritat que Lloret ha de mirar les comunicacions, això és cert. Sí, cert. A canvi d'això ens donaran no sé què? No, si traiem això segurament no ens donaran res, vull dir que s'aprofita o no s'aprofita. Són coses que s'han de posar a la balança, cadascú té interessos i té opcions diferents i per tant doncs, són respectables totes, vull dir, no em posaré en contra ni a favor de ningú, però...
Quina és l'opció d'en Joaquim Teixidor?
Jo soc una mica elàstic en aquest aspecte. No?
S'ho ha quedat per ell.
No, realment jo crec que aquesta autopista no s'hauria de fer, aquesta autopista ja hauria d'estar feta fa molts i molts anys i potser ens evitaríem ara tota aquesta polèmica. Jo recordo que va ser el conseller Macias que ens la va venir a presentar el projecte, te parlaria com del 1996 o 97. Estem al 2016, portem 20 anys de projecte, portem 20 anys remenant tot plegat. Jo crec que sí que s'ha de mirar molt pel medi ambient, que s'ha de mirar molt a tots els estudis d'impacte ambiental.
Exacte.
Però, home, portes al camp en aquest temps que estem és molt i molt difícil posar-ne i bé, les comunicacions han de ser bones tant per anar a Blanes com per anar a Vidreres i Girona, i Lloret estem quedant una mica amb un cul de sac, i el fet de que aquesta autopista surti a Canyelles, bueno, aquesta autovia no seria ni autovia, seria una carretera de circunvalació que, home, aquesta tota la Costa Brava n'entenen, per tant jo crec que Lloret també ens iria molt i molt bé el fet de que la gent que vagi a Tossa, la gent que vagi a totes les urbanitzacions del nord de Lloret no haguessin de creuar el nostre municipi, facilitaria moltíssim la circulació per aquí i realment crec que seria molt i molt interessant.
Alejandro.
Vinga, el jove.
No, sí, estic d'acord amb el que acaba de dir, però sí que és veritat que no és l'únic que s'ha de millorar per millorar la circulació de Lloret de Mar. Considero que bueno, l'autopista ha de respectar el medi ambient, que l'autopista pot ser important per Lloret, però aquí no s'acaba el problema. Jo crec que hi ha moltes més coses al tema de circulació que s'hauran de millorar per fer que Lloret de Mar sigui més accessible, per evitar aquests embussos que hi ha sobretot a l'estiu, sobretot la zona de Lloret Blanes
i Vidreres,
i Vidreres, sí, però bueno, ara estava sí. Enfocat cap allà.
No,
perquè sí que és veritat que de l'autopista, no, hi ha una sortida que surt allà al càmping, no?
Sí.
I aquesta zona ja era una zona on hi havia molts embussos, no sé jo fins a quin punt això farà que hi hagi menys embussos o encara seguiran els mateixos. Jo considero que sí, que és molt important, bueno, que està bé fer una autopista, però que el problema no s'acaba aquí i que crec que hi hauria d'haver-hi alguna cosa més. La carretera que va cap a Vidreres també està en un estat... Jo passo moltes vegades per allà i ja perquè te la coneixes, però la veritat és que hi ha curves... Bueno...
I que cada dia hi ha més cotxes i per tant s'ha de donar solució, o no es venen tants de cotxes o es fan més carreteres i més...
És a dir, no...
Deixeu-me posar a mi en el contrapès perquè veig que hi ha una pro-autopista.
No, potser és l'únic dia que t'has trobat aquí tres persones que diguin a favor d'autopista. Normalment està de moda estar en contra, però bueno, cadascú...
És una moda? Opina, eh? Primer, és una moda?
En aquest moment jo crec que, bueno, no faig dir la paraula moda, potser m'he equivocat amb la paraula, però la sensació és aquesta.
Prioritàriament, la gent que està en contra de l'autopista, el primer argument és que passa per Sant Pere del Bosc.
Totalment respectable, la gent que està contra l'autopista.
Que trinxa el territori que tenim a Lloret de Mar, que encara és prou verge i que utilitza, d'altra banda, molta gent per fer esport. Aquest és el principal argument.
Que estic d'acord, o sigui, que estic d'acord amb l'autopista, però a costa de... Vull dir, això no...
Mira, us en recordeu quan feien els túnels de Bracons? Que tothom estava en contra els túnels, no? Jo en aquella època fèiem diàriament Vic-Olot i pensava quan no hi havia els túnels. Pues des d'aquí, des que ens varen fer els túnels de Bracons, es trobava 40 minuts cada dia. Això vol dir que són 40 minuts que el vehicle no consumeix, no està tirant, no està cremant benzina. Vull dir que, home, els túnels de Bracons estava tota la zona en contra i ha sigut una obra espectacular i realment tampoc crec que destrueixin tant i tant el paisatge. Per tant, a Lloret haurien de buscar també i pensar una mica en aquest sistema.
Totalment d'acord amb que es defensi, que es protegeixi Sant Pere del Bosc, que es protegeixi l'Àngel, jo estic totalment d'acord amb protegir això. Per això et dic que el que s'ha de fer és intentar que l'impacte sigui mínim. Una cosa és dir, autopista no, autopista sí. Fa falta una autopista, doncs si fa falta, fem-la, però fem-la sense que afecti el mínim possible. Les autopistes sempre afecten. Però és que el progrés també afecta. Escolta, quan...
Una carretera segregada, que en diuen. No és una autopista en quatre carrils. Tampoc penso que l'impacte seria massa gros.
Mira,
no si sé. Han de fer el mateix que l'eix, que primer són dos carrils i després l'han hagut d'eixamplar perquè el volum de trànsit era
pues clar,
important.
Mira, i funciona l'eix? Jo diria que sí, tot i que s'hagi hagut d'eixamplar. Això vol dir que en el seu moment inicial...
No, jo crec que ha sigut una
gran obra.
Una gran obra, un espai de comunicació important, de persones que ni es coneixien, tu. Hem pensat que l'hem llegit. Ha sigut un... deia, sí, evidentment hi ha tota la balança i és tot, no? És dir, el que pugui afectar i tal, s'ha de fer que l'impacte sigui mínim. Què passa? Que no es pot influenciar prou, això és el que s'ha de mirar, vull dir, que sí. Però la Generalitat va a la seva, que hi ha la caixa darrere, llavors jo hi ha Vertis i no sé què més, i tot aquest... Jo també t'he sentit aquests arguments. Però, bueno, veure, però el progrés va cap aquí. Quan hem decidit que Lloret no es feia marina i es feia habitatges, volia dir que la circulació a Lloret incrementava, volia dir que les carreteres s'haurien d'ampliar, que s'haurien de millorar perquè estem incrementant la població, i llavors doncs ens oposàvem també ens oposàvem a la Marina, però llavors vam fer cases, llavors ara resulta que ens oposem a l'autopista, però és que clar, l'autopista doncs, escolta, això va relacionat, tu una cosa porta a l'altra i si anem endavant i si Lloret va creixent doncs els serveis s'han de millorar. I això és així, vull dir que una cosa està lligada amb l'altra. Això no vol dir que les coses s'hagin de fer malament, s'han de fer ben fetes, o intentar fer-les ben fetes per no destruir doncs, el que tenim, el patrimoni, per tant s'ha de defensar també. Però també hi ha altres coses, hi ha autopistes, per exemple, hi ha llocs que s'han convertit en un monument, no en un monument, sinó com l'obra que han fet ha sigut una obra artística. Tu vas a França i passes per allà per Miló, no sé si heu passat per Miló, que és un edifici que va fer un pont, que hi ha uns ponts uns pilars de 200 metres d'alçada que va fer Norman Foster i tal. Doncs la gent va allà expressament a veure això, que és un depèn de com tu mires, és un monstre mig de les muntanyes. Doncs han sabut fer un disseny que allò ha sigut un atractiu turístic a sobre de ser una cosa negativa. Per tant, segurament hi ha solucions que les coses puguin cohabitar, per dir-ho d'una manera. I aquí, per aquí hauríem d'anar, o hauríem de ser prou intel·ligents els que fan l'autopista i convèncer els que s'hi oposen, si és que s'ha de fer. I si no, que ens ampliïn aquesta de vidreres, que aquesta sí que és imprescindible, per mi.
És que per prioritats, si hem de mesurar prioritats, la que ens uneix fins a l'aeroport de Girona. Exacte. Des del punt de vista turístic també, eh?
No, vas a l'autopista, vas a la
vas a l'autopista en una vidrera.
Vas a l'autopista, vas a l'aeroport i tot. Per tant, aquesta sí que és, per mi és imprescindible.
La llàstima és el coll d'ampolla que representa el túnel de Montoriol.
No se'n fa un altre, tu. Un acostat, sí, escolta. Sí, sí. Això, tu, això sí que costarà poc comparat amb tot l'altre que estan invertint. Però, és clar, això val aquest canvi? O sigui, aquest és el problema, és dir, ja està bé això, per parlar-ne nosaltres aquí, però la regidoria farà que el canvi d'això per allò? No, perquè això hauran de pagar ells i l'altre ho està pagant suposo que deu anar per aquí, no? Que és un tema econòmic. Clar, si poguessin canviar els cromos seria perfecte, però els cromos no es poden canviar. Vull dir, quan, si allò ho anulen i diuen, no, ja farem l'altre, potser estarem 20 anys més abans no començarem a parlar de l'ampliació d'aquesta. Aquest és el problema.
Aquest és el problema.
No, i l'altre tema que s'ha tret aquí és el tema de la Marina. Quanta gent que deia que no a la Marina ara diria, home, potser en vez de bloquear una Marina hagués anat més bé. Jo me'n recordo d'una frase que en el seu moment vaig dir, estem canviant aigua per ciment. I realment ens hem quedat amb el ciment i buit, o molt buit. I crec que bueno, són decisions que s'han de prendre en un moment contemplant totes les variants, no? I l'autopista també és una situació d'aquestes.
No podem ser futuròlegs, no? Saber el futur. No. Perquè això es pot extrapolar al port que volen fer a Tossa? És a dir, hi ha una gran part de la població que està en contra, però en canvi, potser d'aquí a 20 anys aquesta mateixa població diria tant de bo haguessin fet el port.
Josep, amb la feina que tenim a Lloret, aquí estem.
Ara, Tossa, tu, escolta, deixa estar tossencs tranquils.
Que votin o no, però...
No sé si van votar, al final van votar.
No van votar.
Bueno...
Ho sé per la Marina.
Que facin el que vulguin. Jo penso que allà davant la Marina Tossa... Jo he passat per allà amb el barco moltes vegades i jo crec que és un lloc bastant complicat. Vull dir, no és el lloc més adequat per fer-ho.
L'accés ha de ser duríssim.
L'accés, no? Duríssim. A més, està obert aquí amb una punta que no està gaire resguardat, sinó que recés.
Però em refereixo que la Marina, que es volia fer a Fanals, tampoc no era fàcil.
No. Perquè la Marina... Mira, Fanals, si hagués hagut de fer la Marina, des del meu punt de vista... Es havia de fer la Marina abans que comencessin a construir aquells hotels i totes aquelles urbanitzacions. Quan allò eren unes marismes i no hi havia res construït, eren tots camp de conreu. Llavors sí que es podia inundar allò i entrar per allà davant de Camp Planiol, a recés de llevant, fer l'entrada per allà i allò inundar allò. Mm-hmm. Clar, quan es va proposar la Marina i era molt forçat, hi havia molta construcció feta, es havia d'entrar per les roques de sota Can Rubiral, tot allò era complicat, es havia de fer un braç de mitja mar, obert a llevant, això és dificultós, vull dir, i era una mica, tota la solució era molt forçada.
Però pensem que també la Marina, com l'autopista, com el que sigui, tots són interessos, tots són interessos econòmics. En el seu moment, els interessos econòmics de persones individuals o no, que hi havien a la part de Fanals, interessos econòmics. Ara parlem sempre que és un interessos econòmics d'Avertis el fet de fer arribar aquesta carretera segregada, aquesta autopista, fins a Lloret. Per desgràcia, tot i en cada moment aquestes grans obres hi ha molts interessos econòmics, començant amb el que hem parlat al principi del comerç, entre obrir una botiga i cobrar un lloguer i guanyar-ne 10 o haver de treballar i guanyar-ne 12, doncs què fas? Doncs llogues la botiga. Per desgràcia hem començat parlant de comerç a petita escala i acabem de parlant de grans infraestructures i tot acabem allà mateix, a la cartera.
Peix al cova.
I ja no és. Hi ha interessos, hi ha molts interessos.
En qualsevol tema que toquem hi ha molts interessos.
Tot. Però el món evoluciona, el món evoluciona. No anem en carro, hem deixat d'anar en carro, Vull dir que això ja ha passat, això. I també és veritat, i també s'ha de veure la realitat, tu.
Bé, almenys...
Lloret era un poblet i ara és una ciutat, tu.
Almenys ara no hem d'anar a tirar l'art per no passar gana. Això és el que vol dir.
Hi ha gent que sí, que hauria d'anar a tirar l'art perquè encara hi ha gent que ve a Lloret de passar gana.
Això ho sap el síndic, suposo.
Sí. A Lloret encara hi ha gent amb moltes dificultats, que ho passa molt malament, perquè Lloret ha crescut molt i molt de pressa, i realment la feina que es fa des de Benestar i Família, en aquest cas, i també des de Càritas, és molt i molt important, perquè hi ha gent que necessita ajuda tant per als aliments com per la llum, per poder pagar la llum, per poder pagar el gas, per poder tenir un habitatge digne. I realment Lloret, que sembla un poble ric, que sembla un poble que diguem els gats en llangonissers, encara hi ha moltes dificultats, la gent que pateix.
Sí, però em consta que és un servei municipal que funciona molt bé.
Molt bé. Sí.
I en tinc bones referències, eh? I que tu vas ajudar. Vull dir, aquí és difícil que la gent passi gana. Se'ls ajuda.
I una cosa, mínims, però lògicament em permetreu que...
Això està, jo penso que està molt bé aquesta solidaritat, eh? Ja que és un poble punter en moltes coses, doncs amb això també val la pena que sigui punter.
I també t'he de dir que hi ha alguns hotels a Lloret que ofereixen menjars quan Benestar i Família creu que hi ha algunes persones que han d'anar a menjar a l'hotel, o inclús que s'han de llotjar en un hotel perquè la situació familiar és molt i molt delicada, i hi ha alguns hotelers a Lloret que ofereixen menjar i habitacions, i aquí sí que no em pregunteu quins són, perquè ells volen guardar l'anonimat, i això diu molt a favor d'aquesta gent que estan a disposició tant de Benestar i Família com de Càritas per fer donar aquestes ajudes que dignifica molt el fet aquest que dius, que Lloret.
Senyors, arribem a les 10 del matí. Gràcies per, tot i els interessos que hi ha de molta gent, mullar-los aquest matí en la tertúlia. Gràcies per haver-se...
Ens hem mullat fort, eh?
Sí. Tot i dutxar-nos de bon matí, avui, déu-n'hi-do, la segona dutxa que ens hem donat. Jordi Soliguer, Alejandro Pérez i Joaquim Teixidor, gràcies per ser aquest dijous aquí amb nosaltres i compartir aquesta estona.
Molt bé, bon dia.
Gràcies.